Bon dia. Moltes persones avancen la seva visita als cementiris. Aquest dimecres se celebra el Dia de Tots Sants.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Sobretot els últims dies, a partir de, per dir una cosa, doncs 4 o 5 dies abans de Tots Sants, és constant la gent que ve al cementiri, que a més també troben més escales, troben menys gent, menys aglomeracions de gent, i permet també doncs dedicar-s'hi una mica més.
És un dels responsables de la funerària Besora, Jaume Casas, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Estem parlant d'un fet que es veu any rere any pels vols de Tots Sants. La tradició és visitar els difunts el dia 1 de novembre, però moltes persones prefereixen la tranquil·litat dels dies previs. També marca el nombre de visitants al cementiri altres aspectes, com per exemple el creixement de les persones que són incinerades o la millora en qualitat de les flors artificials, que cada cop augmenten més i requereixen de menys canvis i, per tant, menys visites als cementiris. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes en un especial informatiu en el marc d'aquest Dia de Tots Sants que se celebra aquest dimecres. Abans, però, repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts 31 d'octubre de 2023 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Enguany els panellets no s'encariran pels consumidors, és el que asseguren des d'una pastisseria de la ciutat d'Olot. El preu dels pinyons enguany no s'ha disparat i això ajuda a no augmentar el preu final. El sismògraf torna a vibrar per Tots Sants. El festival reprograma dos espectacles amb motiu del Dia dels Difunts que representaran aquest cap de setmana a Olot. Salut ha nomenat Jaume Heredia com a nou gerent de la Regió Sanitària Girona i director dels Serveis Territorials de Salut a Girona. Fins ara ha estat director mèdic de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa. Un llibre que recull la història dels masos de Sant Privat d'en Bas. Això és el que ha publicat Josep Maria Ginebreda recentment, vinculat al món de la ramaderia al sector primari i també a la revista Verd. Allà Ginebreda ha volgut recollir tot d'històries d'aquest poble de la Vall d'en Bas. No ens movem de la Vall perquè el Tasta la Vall posa en valor el producte de proximitat. Aquest diumenge s'ha celebrat per primera vegada aquesta ruta gastronòmica a la Vall d'en Bas. Consta d'un recorregut d'uns 11 quilòmetres per diferents productors agrícoles de la Vall per donar a conèixer el producte de proximitat. En esports, el blat de moro, el pinyol d'oliva o el suro apareixen com a alternatives naturals als camps de gespa artificial. Aquests productes s'hauran d'incorporar en els terrenys esportius després que la Unió Europea hagi anunciat que prohibirà el cautxú a partir de l'any 2031. I parlarem també de waterpolo perquè el Club Natació Olot ha començat una temporada difícil amb el principal objectiu de mantenir la primera catalana. Els olotins han perdut peces importants que han fitxat per equips de categories superiors. I tancarem l'informatiu amb la contraportada fer-nos la gran pregunta. Castanyada o Halloween? Aquesta és la qüestió d'un dia com avui, 31 d'octubre. El Halloween és una festa importada que va guanyant terreny a casa nostra, també als pobles de la Garrotxa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Elionor jura la Constitució sense els partits independentistes ni part del govern espanyol. Són més els partits obertament republicans o contraris a la cerimònia que no assisteixen a la jura de la Constitució de la princesa Elionor. Retarda fins a 45 minuts els trens de la R4 de Rodalies per una incidència a Martorell. Adif informa que l'avaria ha estat provocada pel robatori de cable que afecta la senyalització de la línia. Els bisbes minimitzen els abusos sexuals a l'Església. Joan Josep Omella reconeix que han mirat cap a una altra banda durant anys. Diu que treien aquella persona del seu lloc fins que han pres consciència que era una xarxa que havien d'afrontar. Bruce Springsteen torna a Barcelona el 20 de juny a la gira del 2024. Les entrades per al concert es posaran a la venda a partir del 14 de novembre a les 10 del matí. En l'àmbit internacional, l'exèrcit d'Israel anuncia que ha aconseguit alliberar una soldata segrestada per Hamas. La missió de Palestina ha publicat un vídeo que amb tres hostatges demanant a Israel que alliberi els presoners palestins, però ha estat considerat propaganda psicològica cruel per Netanyahu. I el Senat francès aprova prohibir el llenguatge no binari en documents oficials. La proposició de llei parla de protegir el francès dels abusos de l'anomenada escriptura inclusiva.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps serà molt diferent, marcat pel sol, humitat, boires al matí, poden ser abundants. Després de la pluja d'ahir, el front va passar la tarda i el vespre, amb una refrescada notable a última hora del dia. Per tant, temperatures més baixes de matinada, pot glaçar en punts de la Cerdanya i del Ripollès, localment ja en alguna vall, fet que aquest octubre pràcticament no ha passat o molt poc. I bé, a la resta de l'interior, mínimes al voltant de 5 a 8 graus, a la costa de 10 a 13, i la pluja d'ahir com a molt va deixar 5 litres per metre quadrat a Queralbs, al Ripollès, o per exemple a Medinyà i a Bordils, també van caure 5 litres per metre quadrat, 4 a Gombrèn, al Ripollès, 2 dècimes només a Vic, 2 litres per metre quadrat a Olot. Avui ja diem, no preveiem pluja, no preveiem precipitació, sí, boira baixa en algunes valls interiors, amb aquesta refrescada que farà que també de dia quedi la temperatura més curta, màximes de 15 a 20 graus, costarà passar dels 20, potser 22 les més altes cap a la Costa Brava. I bé, demà, dimecres, un dia també de sol, com avui, amb algun núvol prim, al vespre pot incrementar-se la nuvolositat al final de la tarda cap al Pirineu, i un altre canvi de temps arribarà dijous. Entre dijous i la matinada de divendres passa un altre front, semblant al d'ahir, pot donar una mica més de pluja, alguna tempesta, i neu baixant ràpidament de 2.200 metres al llarg de dijous, doncs a última hora del dia podria nevar cap als 1.300 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 31 d'octubre de 2023, un informatiu gairebé centrat en la Diada de Tots Sants que se celebra aquest dimecres arreu del territori. Comencem parlant que moltes persones avancen la seva visita als cementiris. És un fet que es veu any rere any pels vols de Tots Sants. La tradició és visitar els difunts el dia 1 de novembre, però moltes persones prefereixen la tranquil·litat dels dies previs. També marca el nombre de visitants al cementiri altres aspectes, com per exemple el creixement de les persones que són incinerades o la millora en qualitat de les flors artificials, que cada cop aguanten més i requereixen de menys canvis i, per tant, menys visites als cementiris. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
De tota la vida, el Dia de Tots Sants és el dia de gran afluència als cementiris. Mai ha deixat de ser així, però el cert és que els temps canvien i les maneres de fer també. I ara, tot i que la gent continua anant al cementiri el dia 1 de novembre, també és cert que moltes persones prefereixen anar-hi abans. En parla Jaume Casas, de la funerària Besora.
Sobretot els últims dies, a partir de, per dir una cosa, doncs 4 o 5 dies abans de Tots Sants, és constant la gent que ve al cementiri, que a més també troben més escales, troben menys gent, menys aglomeracions de gent, i permet també doncs dedicar-s'hi una mica més.
Un exemple en són la Benita, la Clara i la Juana, tres veïnes de la ciutat que aquests dies previs a Tots Sants ja tenen la feina feta.
Sí, uns dies abans arreglar, portar les flors i llampiar-ho, netejar. Sí. I que quedi bé.
El dia de Tots Sants, el dia abans, venim de visita, però no per fer la feina.
El dia de Tots Sants no vinc jo.
Sí.
Perquè hi ha molta
Nosaltres
gent.
Tampoc. Venim no, ara abans.
No. Un altre factor tenir en compte és que amb els anys les flors artificials han anat guanyant qualitat. Els tints aguanten més i, per tant, l'aparença de la flor també. I això fa que moltes vegades un ram pugui durar més d'un any.
Que les flors artificials han millorat molt d'un inici en ara i a vegades hi ha flors que se sap greu canviar-los perquè realment estan perfectament noves.
Tot i així, des de la funerària Besora asseguren que les vendes es mantenen any rere any. Tot plegat, però, també depèn del temps, diu en Jaume, i és que la pluja sovint fa enrere la gent. Moltes són les flors artificials que es compren pel cementiri, però en dies assenyalats com Tots Sants hi ha qui també en compra de naturals. El que també és una realitat és l'augment del nombre de persones incinerades. A la nostra comarca s'estima que el 40% de les persones i els familiars d'algunes d'aquestes persones opten per no dipositar les restes al cementiri. Dècades enrere, la gran majoria d'enterraments es feien a l'església, però el rector de Sant Esteve, mossèn Pere Domènec, explica que la societat ha anat evolucionant i, tot i que majoritàriament s'opta pel mètode tradicional catòlic, és cert que a Olot i arreu hi viuen persones de molts llocs del món, creients i no creients.
L'evolució, jo diria, primer, que de la mateixa manera que la societat és plural, doncs també vol dir que hi ha pluralitats, hi ha exèquies, vol dir les mesquites, n'hi deu haver a la Gutbara també, suposo, pel que fa doncs, especialment la gent que procedeix del Punjab, o n'hi pot haver d'altres religions.
Sigui com sigui, Olot seguirà amb la tradició aquest dimecres, Diada de Tots Sants, amb l'acte a la una del migdia a la placeta del cementiri, amb lectura de poemes, l'actuació musical dels alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Olot i amb la presentació de les millores a la sala de cerimònies del cementiri.
Per altra banda, enguany els panellets no s'encariran pels consumidors, és el que asseguren des d'una pastisseria de la ciutat d'Olot. El preu dels pinyons enguany no s'ha disparat i això ajuda a no augmentar el preu final, i és que els panellets de pinyons representen el 70% del total que es fan aquests dies. La matèria primera, que enguany sí que s'ha encarit, és l'ametlla, però bac.
Enguany, Tots Sants cauen dimecres i pels pastissers la previsió de vendes és incerta, sense la possibilitat de moltes persones de fer pont o festa. Els preus, però, es mantenen respecte a altres anys, i és que un dels ingredients principals, els pinyons, enguany no s'ha encarit. En parla Jordi Ferrer, de la pastisseria Ferrer Xocolata d'Olot.
Altres anys que havien pujat molt els preus de pinyons, aquest any no ha estat el cas, i això ens ha pogut permetre mantenir els mateixos preus de venda al públic dels panellets de referent a l'any passat. No? Els pinyons, que havien arribat a preus desorbitats de 70, 80 i 90 euros al quilo, aquest any no ha estat així, per això el que dic, ens ha pogut permetre mantenir preus d'altres anys.
I és que més dels 200 quilos de panellets que preveu fer aquesta pastisseria olotina, un 70% dels panellets seran els de pinyons, els que continuen tenint més requesta. En total, però, n'elaboren fins a 15 tipus diferents de panellets, entre els quals hi ha 3 varietats de xocolata, un d'ells més gros que la resta, fet de crema de xocolata i ideal per compartir. Enguany, la primera matèria que s'ha encarit lleugerament ha estat l'ametlla.
Tot depèn molt de com han anat les collites aquest any d'ametlla. Ha estat una mica tardana, però hem set a temps a poder tenir l'ametlla de l'any. Per tant, una mica més cara sí que s'ha pujat pel fet aquest de que no hi havia suficient estoc d'ametlla marcona, però bueno, hem tingut la sort aquesta, vull dir, de poder-la trobar a últim moment.
Segons els pastissers, la venda de panellets en la darrera dècada s'ha mantingut tot i els preus i les successives crisis, tot i que el cert és que no se'n venen la quantitat que se'n venien fa més de 20 anys.
I en matèria cultural, també relacionat amb el Tots Sants, és que el sismògraf tornarà a vibrar. El festival reprograma 2 espectacles amb motiu del Dia dels Difunts, que representaran aquest cap de setmana a Olot. Ciutat Dormitori i Atendre un Fora de Temps Riu giren entorn de la figura humana i conviden a l'espectador a reflexionar. Les dues peces estan dirigides pels artistes garrotxins Pau Masaló i Job Ramos. Natàlia Moreno.
El Festival Sismògraf no descansa i torna aquest cap de setmana amb 2 espectacles reprogramats. La intenció de l'organització del festival és fer 2 espectacles per a aquell públic que no va poder-ne gaudir durant el mes d'abril. El primer dels 2 espectacles que es podran veure és Ciutat Dormitori, de Pau Masaló. Un espectacle que no tracta explícitament de la mort, sinó que vol conèixer la ciutat a través d'espais com el cementiri. L'espectacle comptarà amb la participació d'una coral i amb els treballadors i les treballadores del cementiri. Serà una passejada que vol fer reflexionar el públic sobre les polítiques públiques al voltant de la mort i la seva gestió, entre altres aspectes. El seu creador, Pau Masaló, explica que un dels objectius de l'espectacle és la reflexió sobre aquests aspectes quotidians.
Una manera, també una de les preguntes inicials del projecte era si podíem conèixer millor la ciutat a través del seu cementiri. I a través d'això, de cantar des de normativa del propi cementiri, dades estadístiques dels preus d'habitatge, de l'habitatge a Olot, dels preus dels nínxols, fem aquesta comparativa a veure si podem conèixer millor com és la ciutat dels vius, l'Olot dels vius, a través d'aquest passeig pel cementiri.
Per altra banda, un dels espectacles reprogramats del sismògraf serà Atendre un Fora de Temps, Riu, de Job Ramos. Segons els organitzadors del festival, és una projecció que convida la contemplació i trasllada els espectadors als recs de la Moixina. El mateix Ramos ho remarca.
A mi m'interessen molt els espais de negociació entre espècies i evitant les moralitats o les correccions de l'ecologisme, el bé comú i aquestes qüestions. Llavors, m'interessava molt la qüestió del cinema com la qüestió del trasllat. Ara en aquest moment hi ha una exposició al MACBA de la Nancy Holt i ella sempre parla de que el cinema és la força de traslladar un lloc a un altre.
Ciutat Dormitori es farà tant dissabte com diumenge a partir de 5:45 de la tarda amb sortida des del teatre principal i cal comprar entrada. Pel que fa a atendre un fora de temps riu, es podrà veure dissabte a les 9 de la nit al Teatre Principal d'Olot. L'entrada és gratuïta.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes en l'àmbit de la salut. Precisament el Departament de Salut ha nomenat Jaume Heredia com a nou gerent de la Regió Sanitària Girona i també director dels Serveis Territorials de Salut a Girona. Fins ara ha estat director mèdic a la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Jaume Heredia agafa el relleu de Miquel Carreras, qui es jubila després d'haver estat al capdavant de Salut a Girona des de l'any 2016. Un llibre que recull la història dels masos de Sant Privat d'en Bas. Això és el que ha publicat Josep Maria Ginebreda recentment. Vinculat al món de la ramaderia i al sector primari i també a la revista Bertallat, Ginebreda ha volgut recollir tot d'històries d'aquest poble de la vall d'en Bas. Un recopilatori històric amb text, però també amb un munt de fotografies. Joel Tallant.
Josep Maria Ginebreda és l'autor d'un llibre que recull els masos de Sant Privat d'en Bas i les històries que hi ha al darrere. Després de treballar en un recull sobre l'aigua d'Olot, que el va dur a entrevistar persones grans per la revista Bertallat, Ginebreda va pensar que era un bon moment per no deixar escapar records i anècdotes de les persones que encara són vives i que recorden el passat i la vida en aquestes cases.
Va semblar que era important que ara podíem encara recollir testimonis directes de gent doncs, que ha viscut aquestes cases de muntanya de Sant Privat per tal de poder-los escriure i això doncs, ja quedi per les generacions futures.
El llibre inclou una cinquantena de masos i l'explicació de la vida i el dia a dia a cadascun d'ells. També inclou, però, altres apartats, com indrets icònics de Sant Privat i un munt de fotografies gràcies a la col·laboració ciutadana.
De 5 o 6 masos grans que la gent diguem que es guanyava bé la vida o es podia guanyar bé la vida perquè tenia molt de bestiar, la majoria de cases eren de subsistència. És a dir, tenia una economia bàsicament de subsistència amb moltes limitacions i amb moltes privacions. És a dir, que era una vida bastant dura.
Ginebreda n'ha extret un munt d'històries, però també d'anècdotes.
Fa uns anys que ha passat la guerra, afortunadament, ara la gent gosa parlar-ne. Fins ara era un tema tabú que no se'n parlava. Fins i tot el poble de Sant Privat, durant la República, no es va dir Sant Privat, es va canviar de nom, es va ficar Puigcalm, perquè els republicans van treure els Sants. I durant aquests anys de la República, tots els actes, les actes de l'Ajuntament, les partides de naixement, matrimonis de funció, eren escrites en català i el poble era Puigcalm.
Avui en dia alguns d'aquests masos hi continua havent vida. La gent es dedica a la ramaderia, però també al turisme rural. El llibre de l'editorial Oliveres es pot comprar a Can Callís, a la Fonda Carmelita de Sant Privat i a la llibreria Drac d'Olot.
I no ens movem de la Vall d'en Bas perquè el Tasta la Vall posa en valor el producte de proximitat. Aquest diumenge s'ha celebrat per primera vegada aquesta ruta gastronòmica a la Vall d'en Bas. Consta d'un recorregut d'uns 11 quilòmetres per diferents productors agrícoles de la vall per donar a conèixer el producte de proximitat. El gran objectiu d'aquesta iniciativa és donar valor al sector primari del territori i explicar com es treballa en el dia a dia.
Saber d'on ve el que menges i com es treballa el producte dia rere dia és el primer pas per donar valor al producte de proximitat. Aquest diumenge a la Vall d'en Bas han organitzat una activitat amb el clar objectiu de donar a conèixer els productors de quilòmetre zero de la zona. L'activitat Tasta la Vall està emmarcada en el projecte de promoció de la transició agroecològica de la Vall, promogut per l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i dinamitzat pel grup motor amb el suport de Ran de Terra, SCCL, i la direcció de Can Trona, Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas. Un dels productors participants és Lluís Gelis, pagès de la Vall d'en Bas i productor de fesol.
Promocionar productes locals i això jo crec que és una bona iniciativa i veure si en podem fer més. I per la nostra part doncs, sempre estem preparats a col·laborar i a veure iniciatives d'aquestes, que o sigui, és promocionar productes que al final arriben al consumidor final i és el que allà podem treure una mica de preu, no?
Tasta la Vall és la segona acció organitzada per aquest mateix grup, que també va ser el promotor de les accions que s'han dut a terme durant l'estiu del 2023 sota el nom de Descobreix el que menges, el sector primari obre les portes per festes majors. Des de la Regidoria de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas destaquen la gran importància d'aquestes iniciatives per la Vall. La regidora és Mita Castanyer.
De deixar clar que tot el que es produeix en aquesta àrea ens gaudeix d'un paisatge característics i que, a més, ens nodreix econòmicament.
El tast a la vall va comptar amb desenes de participants aquest diumenge a la Vall d'en Bas i, segons els organitzadors, va aconseguir transmetre el valor del producte de proximitat als visitants.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva parlant del blat de moro, el pinyol d'oliva o el suro, que han aparegut com a alternatives naturals als camps de gespa artificial. Aquests productes s'hauran d'incorporar en els terrenys esportius després que la Unió Europea hagi anunciat que prohibirà el cautxú a partir del 2031. Ens dona més detalls, Daniel Puigverd.
La gran majoria dels camps de futbol, de pàdel o d'altres disciplines esportives d'Europa són de gespa artificial. Aquests incorporen microplàstics, com les boles de cautxú, que són contaminants i, en alguns casos, poden afectar l'aigua i a la vida de les persones. Després que la Unió Europea hagi prohibit els microplàstics com la purpurina, ara els toca als camps de gespa artificial, que, segons han anunciat, serà a partir del 2031. Molta gent es pregunta i es preocupa si s'ha arribat a la fi dels camps de gespa artificial i, per tant, si s'hauran de tornar a fer nous camps de futbol o tornar a la gespa natural. Nosaltres hem parlat amb l'Eudald Morera, gerent de Royal Verd, empresa garrotxina especialitzada en jardineria esportiva.
No es tracta de la gespa artificial com a tal, sinó que es tracta del reblert, és a dir, dels cautxo, aquell microplàstic negre que és un reciclat dels pneumàtics de vehicles i que d'alguna manera ens dona l'amortització, l'amortiguació per als camps de futbol. Aquest microplàstic és el que ja fa uns anys la Unió Europea va decidir que en el plàstic de 8, doncs ja ens en queden només 6, doncs serà un material prohibit.
Actualment l'empresa garrotxina és l'encarregada de tots els camps de futbol de gespa artificial de la Garrotxa, excepte el del Besalú. A partir del 2031 el que s'haurà de fer és canviar el model de gespa, sorra i cautxú a una base elàstica, que de moment no existeix a la comarca, però sí a altres llocs de Catalunya, com el camp de rugbi del Sant Cugat. Ara, el Sant Jaume, el filial Olotí, començarà a executar les obres del nou camp de futbol, després de molts anys, essent de gespa natural. Morera considera que és una pena que no es faci amb aquests nous materials.
Ja m'hauria agradat moltíssim que hagués estat amb aquesta base elàstica i amb blat de moro, perquè hauria sigut una primera referent a la comarca, perquè en definitiva aquest futbol ja no és el futbol de Sant Jaume, sinó que és el futbol de l'Olot. Aquest és un equip i un club i un ajuntament d'una gran entitat i penso que hauria estat una oportunitat de fer-ho. En tot cas, no fer-ho no vol dir fer-ho malament, vol dir que aquest tipus de gespa que estem plantant o implementant ara té una data de caducitat, mentre que la gespa natural, doncs, la vida s'allarga.
Els camps de gespa artificial no seran els únics que s'hauran de reinventar per tal de complir amb la normativa a partir del 2031. També hauran de fer les pistes de pàdel o els camps d'hoquei gespa. L'única alternativa que no és viable és la de tornar a la gespa natural, ja que és inassumible econòmicament i inviable en el context de sequera actual.
I en waterpolo, el Club Natació Olot comença una temporada difícil amb el principal objectiu de mantenir la primera catalana. Els olotins han perdut dues peces importants que han fitxat per equips de categories superiors i després de tres cursos molt bons renuncien a lluitar per l'ascens. L'entrenador Jan Ibern lamenta que l'equip hagi perdut nivell. Guillem Guardiola.
Si bé és veritat que l'equip de waterpolo del Club Natació Olot ha viscut unes últimes temporades d'ensomni, amb gairebé un ascens a la segona estatal, la realitat no serà tan ambiciosa aquesta campanya. L'Olot s'ha reforçat amb antics jugadors i waterpolistes de la demarcació de Girona, unes incorporacions que intentaran fer que l'equip mantingui la primera catalana, però que no permetran perseguir objectius més grans. L'Olot ha perdut molts jugadors importants aquest any, unes baixes sensibles que, segons assegura el tècnic Jan Ibern, han provocat que l'equip hagi perdut nivell.
No és la millor forma de començar, però també és veritat que aquest any, i s'ha notat avui, tenim uns altres objectius. Portàvem tres temporades molt bones, aconseguint uns objectius increïbles pel club, però aquest any ens toca canviar la mentalitat. Hem perdut molts jugadors importants que han marxat a altres equips, que també m'alegra molt, perquè si marxen equips de lligues superiors vol dir que les coses s'estan fent bé.
El Club Natació Olot ha sortit derrotat aquest cap de setmana davant el Sant Adrià per 10-20 en una clara mostra de la dificultat que pot tenir aquest curs. El tècnic Jan Ibern assegura que, malgrat afrontar la temporada amb uns objectius diferents, els jugadors no abaixaran els braços ni perdran la motivació ni la competitivitat.
El ser el primer partit i veure els resultats dels altres equips que ja porten dos partits, no sabíem on seríem. Sí que és veritat que el Manresa, el Sant Adrià, el Santa Eulàlia seran equips que estaran a dalt, seguríssim, perquè els altres anys ho han estat i s'han reforçat molt bé. Evidentment canvien els objectius, bé, això és el nivell, però l'actitud i les ganes i la competitivitat ha de ser la mateixa. Això és una cosa que els he demanat.
El Club Natació Olot jugarà d'aquí a dues setmanes a la piscina del GIEC, un bloc que ha perdut els dos partits que ha disputat.
I avui a la contraportada ens preguntem, castanyada o Halloween? Aquesta és la qüestió d'un dia com avui, 31 d'octubre. El Halloween és una festa importada que va guanyant terreny a casa nostra, també als pobles de la Garrotxa. Actualment conviu amb les castanyades populars que, mica en mica, van perdent adeptes. Nosaltres hem anat a preguntar als més grans, als qui continuen celebrant més la castanyada, què els hi sembla això del Halloween? I pels qui d'entrada puguin pensar, al contrari, es mostren prou oberts a les noves propostes d'aquest estil. Escoltin amb atenció.
La castanyada és la festa més típica per aquestes dates a casa nostra, però el cert és que les festes de Halloween cada cop guanyen més terreny als pobles de la comarca. La gent gran, però, continua celebrant la castanyada i molt, i un fet que ho demostra és la castanyada del casal d'avis a Tortellà, que va acollir al voltant d'un centenar de persones. Una d'elles és l'Antoni, que veu amb bons ulls l'arribada de noves tradicions i festes, però reivindica la importància que entre tots siguem capaços de transmetre als més petits les tradicions de casa nostra.
M'agradaria que seguissi una mica la castanyada quan tingui una edat, però pensem que la mainada que hi anava molt era mainada d'aquestes 6, 7, 8 anys, i aquesta mainada, la castanyada, no els hi representa res per ell si els seus pares no són capaços d'ensenyar-li la cultura que tenim aquí i ens acoplem a les cultures estrangeres.
I és que els més grans, tot i potser no entendre gaire bé què és això del Halloween, els hi fa gràcia aquesta festa importada i l'accepten pel simple fet de veure que els més petits s'ho passen bé. Ho explica l'Anna Maria.
Sobretot aquest jovent que pugen ara, ells s'apunten a tot, eh? Ells s'apunten a tot, que això és molt maco. I com els veus vestits amb aquella d'allò, fa molta gràcia, molta il·lusió, eh?
Per aquest vespre hi ha programades castanyades a les Planes d'Hostoles i a Sant Feliu de Pallerols. A les preses opten per fer primer la castanyada i després al carrer de la Por, més o menys com a Tortellà, que faran una barreja entre castanyada i Halloween. A Castellfollit de la Roca faran el Wendolin amb trucada de timbres i una versió del carrer de la Por. I a Sant Jaume de Llierca faran el Passatge del Terror, una altra proposta vinculada al Halloween. En resum, però, els més grans accepten les grans tradicions i esperen que les castanyades no es deixin de fer mai.
Per compte que puguem anar que vagi fent, ajudant i anar que vagi continuant, que vagi fent.
Són coses de la vida, són coses que passen, ho hem d'anar seguint i tant com podem i el dia que no puguem, a la màxima Déu.
Doncs amb la castanyada del Halloween, amb els dos, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 31 d'octubre de 2023. Més informació, com sempre, minut a minut, a les xarxes socials i al portal web de garrotxadigital.cat. Ens escoltem a partir de les 3 amb els butlletins horaris i amb més informació de la comarca de la Garrotxa. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.